Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, avui és dijous 25 de setembre del 2025. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Andreu Martín és un dels grans noms de la literatura catalana contemporània. Viu des de fa uns quants anys a Sant Cugat, on ja ha deixat empremta amb la creació del cicle literari Cugat Negre. Però si per alguna cosa està especialment d'actualitat Martín, és pel 29è Premi Trajectòria que li ha atorgat la Setmana del Llibre en Català. Amb motiu de l'entrega d'aquest guardó, Cugat Mèdia l'ha entrevistat. És una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat. tant en format d'àudio com també el poden llegir. El col·lectiu Sant Cugat en Palestina llegirà aquest divendres els noms de més de 10.000 infants assassinats a la Franja de Gaza des que va començar l'ofensiva per ocupar el territori l'octubre del 2023. Un acte que començarà a les 7 del matí i s'allargarà fins a les 11 de la nit i tindrà lloc a la plaça de Lluís Millet, davant de l'estació dels ferrocarrils. L'objectiu de l'acte, segons el col·lectiu, és mantenir viu el focus d'atenció a Gaza. Des de l'octubre del 2023, més de 60.000 palestins han estat assassinats. I el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha fet balanç de la feina durant els dos primers anys de mandat i ha repassat tot allò que queda per fer. És una entrevista que poden recuperar a Cugat Mèdia, on Brugueroles ha deixat titulars com el de que qualifica de ridícul comparar Junts amb Aliança Catalana pel tema del padró. Canvis a les parades de les línies d'autobús interurbà B7 i B8 a la carretera de Rubí, entre la rotonda de l'Hipòdrom i el Club Júnior, per les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable. Els treballs, que començaran el pròxim dilluns 29 de setembre, tindran una durada aproximada de 4 mesos i afectaran la calçada lateral de la carretera, en sentit Rubí. Les línies B7 i B8 passaran així a circular per la calçada central, on es traslladaran temporalment les parades. L'accés als diversos establiments i empreses des del lateral de la carretera quedarà garantit. I Sant Cugat escalfa motors per la segona edició del Sant Cugat Festival Kilòmetre Zero, que se celebrarà aquest dissabte 27 de setembre al Parc de Ramon Barnils. La proposta impulsada per la PUA Oficina Musical aposta per la música de proximitat amb activitats familiars i oferta gastronòmica amb food trucks i cerveseres locals. Els responsables del festival, Pau Sans i Arnau Serrallonga, han explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la voluntat de la iniciativa és donar veu als artistes locals i crear un espai de trobada per tota la ciutadania. La jornada començarà a les 10 del matí amb un espai familiar, amb jocs gegants, pintacares i un fotocall on els més petits podran sentir-se estrelles de la música. Sans ha assegurat que volen que sigui un espai inclusiu per totes les edats on la música sigui el fil conductor. Una de les principals novetats és el canvi d'ubicació. Després de la primera edició al Parc de Can Bernet, el festival es trasllada al Parc de Ramon Barnils per qüestions de logística, però manté la seva essència. Música de proximitat, accés gratuït i ambient familiar. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb caràcter de titulars més breus. Els trabucaires de Sant Cugat celebren aquest dissabte el bateig del capgròs de l'entitat dins de la celebració de la trobada anual de l'entitat. Una jornada en la qual també s'entregarà el premi al trabucaire de l'any. Se celebraran els 50 anys de l'Esbart amb el Ball dels Trabuquets i es farà una matinal de jocs en català a càrrec de la primera setmana del català. Cugat Media regala 2 abonaments familiars per al Festival Petits Camaleons, que tindrà lloc a Sant Cugat entre el 2 i el 5 d'octubre. Per poder aconseguir aquests abonaments, cal que entrin a la web i omplin un formulari per aconseguir o un abonament premium groc per a 4 persones pel dissabte o un abonament premium vermell per a 4 persones pel diumenge. El temps per inscriure's i participar fins al dimarts 30 de setembre a les 12 del migdia. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dimarts a través de la nostra web, de www.cugat.cat. Això és tot. Com sempre, el recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades del dia i les últimes hores. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
Salutacions, us parla la Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Sant Cugat es prepara per tornar a gaudir del Festival de Música Quilòmetre Zero, que celebrarà la segona edició el dissabte 27 de setembre al Parc de Ramon Barnils. L'esdeveniment, organitzat per la PUA, té com a objectiu donar protagonisme a les bandes del territori i oferir una jornada festiva oberta a tothom. A partir de les 6 de la tarda, l'escenari acollirà les actuacions de 5 formacions santcugatenques que representen la diversitat i la vitalitat de l'escena local. Robot Robert, Sibaritas, Eva Solà, Guata Tiboa i diversos talents emergents sorgits de l'Open Mic. Els concerts no s'aturaran fins a les 11, però el festival començarà molt abans. A les 10 del matí el públic trobarà un espai familiar amb jocs gegants i a més hi haurà una àrea de pícnic amb food trucks. També dissabte els trabucaires de Sant Cugat celebren aquest dissabte, com dèiem, el bateig del cap gros de l'entitat dins de la celebració de la trobada anual de l'entitat. Una jornada en la qual també s'entregarà el premi al trabucaire de l'any. Se celebraran els 50 anys de l'Esbart amb el Ball dels Trabuquets i es farà una matinal de jocs en català, càrrec de la primera setmana del català. Tot plegat acabarà amb la cercavila trabucaire amb sortida a les 7 de la tarda a la plaça Barcelona i arribada cap a 7:45 a la plaça de l'1 d'octubre. De cara a diumenge a les 4 de la tarda, la plaça d'Octavià Collai acollirà el 50è aplec de la Sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Mediterrània, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat. L'acte comptarà amb un concurs de colles improvisades. El concurs consisteix a ballar una sardana de lluïment de 7 tirades. El nombre màxim de rotllanes serà de 15. Les rotllanes seran d'un mínim de 10 persones i un màxim de 12. Es ballarà un galop d'entrada. Les colles participants no poden ser formades per membres en actiu de cap colla sardanista, com a màxim 3 persones. Per acabar, aquest cap de setmana és l'últim que es pot gaudir de la ruta de tapes, que enguany compta amb 42 establiments inscrits. El preu de la tapa i la canya és de 4,50 €. Totes aquestes activitats i moltes més es poden consultar a l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, avui és dijous 25 de setembre del 2025. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Andreu Martín és un dels grans noms de la literatura catalana contemporània. Viu des de fa uns quants anys a Sant Cugat, on ja ha deixat empremta amb la creació del cicle literari Cugat Negre. Però si per alguna cosa està especialment d'actualitat Martín, és pel 29è Premi Trajectòria que li ha atorgat la Setmana del Llibre en Català. Amb motiu de l'entrega d'aquest guardó, Cugat Mèdia l'ha entrevistat. És una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat. tant en format d'àudio com també el poden llegir. El col·lectiu Sant Cugat en Palestina llegirà aquest divendres els noms de més de 10.000 infants assassinats a la Franja de Gaza des que va començar l'ofensiva per ocupar el territori l'octubre del 2023. Un acte que començarà a les 7 del matí i s'allargarà fins a les 11 de la nit i tindrà lloc a la plaça de Lluís Millet, davant de l'estació dels ferrocarrils. L'objectiu de l'acte, segons el col·lectiu, és mantenir viu el focus d'atenció a Gaza. Des de l'octubre del 2023, més de 60.000 palestins han estat assassinats. I el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, ha fet balanç de la feina durant els dos primers anys de mandat i ha repassat tot allò que queda per fer. És una entrevista que poden recuperar a Cugat Mèdia, on Brugaroles ha deixat titulars com el de que qualifica de ridícul comparar Junts amb Aliança Catalana pel tema del padró. Canvis a les parades de les línies d'autobús interurbà B7 i B8 a la carretera de Rubí, entre la rotonda de l'Hipòdrom i el Club Júnior, per les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable. Els treballs, que començaran el pròxim dilluns 29 de setembre, tindran una durada aproximada de 4 mesos i afectaran la calçada lateral de la carretera, en sentit Rubí. Les línies B7 i B8 passaran així a circular per la calçada central, on es traslladaran temporalment les parades. L'accés als diversos establiments i empreses des del lateral de la carretera quedarà garantit. I Sant Cugat escalfa motors per la segona edició del Sant Cugat Festival Kilòmetre Zero, que se celebrarà aquest dissabte 27 de setembre al Parc de Ramon Barnils. La proposta impulsada per la PUA Oficina Musical aposta per la música de proximitat amb activitats familiars i oferta gastronòmica amb food trucks i cerveseres locals. Els responsables del festival, Pau Sans i Arnau Serrallonga, han explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la voluntat de la iniciativa és donar veu als artistes locals i crear un espai de trobada per tota la ciutadania. La jornada començarà a les 10 del matí amb un espai familiar, amb jocs gegants, pintacares i un fotocall on els més petits podran sentir-se estrelles de la música. Sans ha assegurat que volen que sigui un espai inclusiu per totes les edats on la música sigui el fil conductor. Una de les principals novetats és el canvi d'ubicació. Després de la primera edició al Parc de Can Bernet, el festival es trasllada al Parc de Ramon Barnils per qüestions de logística, però manté la seva essència. Música de proximitat, accés gratuït i ambient familiar. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informació amb caràcter de titulars més breus. Els trabucaires de Sant Cugat celebren aquest dissabte el bateig del capgròs de l'entitat dins de la celebració de la trobada anual de l'entitat. Una jornada en la qual també s'entregarà el premi al trabucaire de l'any. Se celebraran els 50 anys de l'Esbart amb el Ball dels Trabuquets i es farà una matinal de jocs en català a càrrec de la primera setmana del català. Cugat Mèdia regala 2 abonaments familiars per al Festival Petits Camaleons, que tindrà lloc a Sant Cugat entre el 2 i el 5 d'octubre. Per poder aconseguir aquests abonaments, cal que entrin a la web i omplin un formulari per aconseguir o un abonament premium groc per a 4 persones pel dissabte o un abonament premium vermell per a 4 persones pel diumenge. El temps per inscriure's i participar fins al dimarts 30 de setembre a les 12 del migdia. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dimarts a través de la nostra web, de www.cugat.cat. Això és tot. Com sempre, el recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades del dia i les últimes hores. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
Salutacions, us parla la Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Sant Cugat es prepara per tornar a gaudir del Festival de Música Kilòmetre Zero, que celebrarà la segona edició el dissabte 27 de setembre al Parc de Ramon Barnils. L'esdeveniment, organitzat per la PUA, té com a objectiu donar protagonisme a les bandes del territori i oferir una jornada festiva oberta a tothom. A partir de les 6 de la tarda, l'escenari acollirà les actuacions de 5 formacions santcugatenques que representen la diversitat i la vitalitat de l'escena local. Robot Robert, Sibaritas, Eva Solà, Guata Tiboa i diversos talents emergents sorgits de l'Open Mic. Els concerts no s'aturaran fins a les 11, però el festival començarà molt abans. A les 10 del matí el públic trobarà un espai familiar amb jocs gegants i a més hi haurà una àrea de pícnic amb food trucks. També dissabte, els trabucaires de Sant Cugat celebren aquest dissabte, com dèiem, el bateig del capgròs de l'entitat dins de la celebració de la trobada anual de l'entitat. Una jornada en la qual també s'entregarà el premi al trabucaire de l'any. Se celebraran els 50 anys de l'Esbart amb el Ball dels Trabuquets i es farà una matinal de jocs en català, a càrrec de la primera setmana del català. Tot plegat acabarà amb la cercavila trabucaire amb sortida a les 7 de la tarda a la plaça Barcelona i arribada cap a 3:15 a la plaça de l'1 d'octubre. De cara a diumenge a les 4 de la tarda, la plaça d'Octavià acollirà el 50è aplec de la Sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Mediterrània, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat. L'acte comptarà amb un concurs de colles improvisades. El concurs consisteix a ballar una sardana de lluïment de 7 tirades. El nombre màxim de rotllanes serà de 15. Les rotllanes seran d'un mínim de 10 persones i un màxim de 12. Es ballarà un galop d'entrada. Les colles participants no poden ser formades per membres en actiu de cap colla sardanista, com a màxim 3 persones. Per acabar, aquest cap de setmana és l'últim que es pot gaudir de la ruta de tapes, que enguany compta amb 42 establiments inscrits. El preu de la tapa i la canya és de 4,50 €. Totes aquestes activitats i moltes més es poden consultar a l'agenda de Cugat Media a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Pensamos y entre líneas enemigas nos movemos con tranquilidad, pero ten cuidado, no levantes la voz o serás acusado. Queremos tu rendición, justicieros desbocados, libertad de expresión, momias codiciosas. ¿Dónde está?
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Hoy necesito que me abraces fuerte, sin palabras, sin excusas, solo brazos. Que no tengas prisa, que no me recuerdes, que solo somos la apariencia de este barro. Hoy necesito que me abraces fuerte, por encima de los miedos y prejuicios. Que alcances ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva fin de siglo. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso notarte bien dentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto que estoy contigo. Hoy necesito que me abraces fuerte y que tu silencio traiga mucha calma, que la noche venga lenta como nieve y nos halle enlazadas las espaldas. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que els trencaments de condemna en casos de violència masclista han augmentat més d'un 80% en l'última dècada. A més, durant aquest període, les denúncies per violència sexual contra les dones s'han multiplicat per 7. Així ho alerten els Mossos d'Esquadra en una radiografia d'aquesta xacra social que situa també en 221 les dones i infants que han estat assassinats en els darrers 17 anys. 4 de cada 10 dones denuncien violència psicològica i una de cada 10 l'incompliment d'una ordre de protecció. Pel que fa a les errades detectades en les polseres de control telemàtic als agressors, la presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Montserrat Vilaplanes, ha demanat des del Notícies en Xarxa que no es desviï l'atenció cap a altres mancances en la protecció pública a les víctimes.
Tenim les dades de moltes mancances que hi ha en la protecció de les dones que passen processos de violència. Ara vosaltres mateixes heu donat les dades que són esfereïdores i, en canvi, les institucions i, per tant, el Congrés seria bo que veiés la protecció d'una manera més àmplia que aquesta discussió que hi ha ara sobre les polseres. No?
A expectació aquest divendres a la seu de les Nacions Unides, on s'espera la intervenció del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en ple genocidi a Gaza. En una intervenció telemàtica, perquè té vetada l'entrada a territori nord-americà, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de crims de guerra i ha agraït el reconeixement de diversos països a la solució dels dos estats. La flotilla Global Summit considera insuficient l'enviament de bucs d'assistència per protegir la seva missió i reitera la voluntat d'arribar a Gaza. El portaveu de l'entitat a Catalunya, Pablo Castilla, ha dit al Notícies en Xarxa que no acceptaran cap alternativa que no passi per fer arribar directament l'ajuda a la població civil palestina.
Qualsevol intent que pugui haver-hi per part també d'aquests vaixells que s'han enviat des d'Itàlia o des d'Espanya de redirigir, desviar aquesta missió, també serà un xantatge contra el nostre objectiu d'intentar arribar. Per tant, nosaltres ens mantenim ferms en aquest objectiu de continuar la nostra missió.
La UNESCO proposa reduir la càrrega burocràtica de les direccions escolars, que tinguin dret a decidir l'equip docent i que s'incorporin gestors als centres. L'anàlisi que ha fet l'entitat internacional estableix que l'equip directiu només pot dedicar actualment un màxim d'un 20% del temps a funcions pedagògiques. I entrarem a fons tot seguit amb Anna Jolón, que és directora del Centre de Lideratge Educatiu LID Barcelona. I més qüestions. Com a mínim, la meitat del producte que oferirà el mercat de la Boqueria haurà de ser tradicional. A partir d'ara, amb la nova regulació, farà una forta aposta cap al menjar fresc, xarcuteria, peix, fleca i restauració. Així vol reduir de mica en mica productes de consum ràpid pensats per als turistes. I victòria del Barça a Oviedo per 1-3 en un partit que els blaugrana no van desencallar fins al segon temps. Les dianes d'Eric García, Lewandowski i Araujo van neutralitzar el gol inicial de Reina. Amb el triomf, els de Flick es mantenen segons a 2 punts del Real Madrid. I com cada divendres, us acostarem les novetats a la cartellera cinematogràfica. Aquesta setmana s'estrena Una batalla tras otra. Leonardo DiCaprio protagonitza el darrer film de Paul Thomas Anderson. I també arriba Sketch, Cuidado con lo que dibujas. Una nena descobreix que els seus dibuixos cobren vida. I a El Vengador Tóxico, Peter Dinklage interpreta un personatge que el fa irreconeixible.
Notícies en Xarxa, edició matí.
S'han multiplicat per 7 les denúncies per violència sexual contra les dones a Catalunya en els darrers 12 anys, però al mateix temps els trencaments de condemna també han augmentat i ho han fet d'un 82%. És la radiografia que han fet els Mossos d'Esquadra d'aquesta xacra en unes jornades que avui acaben a Barcelona. A Catalunya, 221 dones i infants han estat assassinades en els darrers 17 anys. És una informació de la nostra companya Maite Pol.
Les campanyes preventives i l'augment dels canals per demanar ajuda han contribuït a l'augment de les denúncies a Catalunya, però malgrat aquest increment, la comissària en cap de la Comissió Superior de Seguretat Ciutadana posa el focus en tots els casos que continuen silenciats. Per lluitar contra l'augment de la reincidència i el 82% d'augment del delicte de trencament de condemna, la comissària proposa enjudiciaments ràpids i considera que cal revisar les mesures de control telemàtic.
Perquè el sistema actual no està fent desistir els autors i ens hem de preguntar si caldria i cal, la resposta s'ha de ser, un enjudiciament més proper en el temps.
4 de cada 10 dones denuncien violència psicològica, la mateixa quantitat violència física i una de cada 10 l'incompliment d'un ordre de protecció. S'han disparat les denúncies per difusió de fotos i vídeos íntims, s'han multiplicat també per 7 des del 2012.
La delegada del Govern espanyol contra la violència de gènere, Carmen Martínez Perza, ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre les incidències registrades després del canvi en la gestió de les polseres de control telemàtic d'agressors masclistes. El 31 d'agost d'enguany hi havia 4.730 víctimes a tota Espanya amb aquest sistema de protecció. Carmen Martínez Perza ha recordat que cap dona amb aquest dispositiu ha estat assassinada. Perza ha demanat disculpes a totes les víctimes de la violència masclista que s'hagin sentit inquietes per aquestes incidències, però ha recordat que aquests aparells estan salvant vides.
En relació amb el sistema Cometa, és imprescindible señalar, incluso subrayar, que les víctimes sempre han estat protegides. Les pulseres salven vidas todos los días. A 31 de agosto, son datos muy recientes, hay 4.730 víctimas en este sistema de protección y deben y pueden sentirse seguras.
I tot això pel que fa a aquestes errades detectades en les polseres de control telemàtic als agressors, la presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Montserrat Vilà Planas, ha demanat des de Notícies en Xarxa que no es desviï l'atenció cap a altres mancances en la protecció pública a les víctimes.
Tenim les dades de moltes mancances que hi ha en la protecció de les dones que passen processos de violència. I, en canvi, les institucions, i per tant el Congrés, seria bo que veiés la protecció d'una manera més àmplia que aquesta discussió que hi ha ara sobre les polseres. No? Les polseres tenen fallos, les polseres hi ha vegades que fallen, hi ha vegades que... Però el que falla és que estiguin discutint això quan hi ha moltes autonomies que estan tancant els recursos d'atenció, per exemple, i això sí que és molt greu.
A expectació aquest divendres a la seu de les Nacions Unides, on s'espera la intervenció del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en ple genocidi a Gaza, un Netanyahu que ha canviat la seva ruta cap als Estats Units per evitar sobrevolar països que podrien complir la seva ordre d'arrest per crims de guerra en cas d'aterratge d'emergència. Precisament aquesta és l'acusació que ha reiterat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la seva ponència a l'Assemblea de l'ONU, que ha hagut de pronunciar telemàticament davant del veto vigent a l'entrada de representants palestins en territori nord-americà. Abbas ha agraït el suport dels països que advoquen per la solució dels dos estats, ha carregat contra l'ocupació israeliana i ha condemnat també els atemptats de Hamas de fa gairebé 2 anys.
El que Israel està duent a terme no és simplement una agressió, és un crim de guerra i un crim contra la humanitat que està documentat i monitoritzat. Quedarà registrat als llibres d'història i a les pàgines de la consciència internacional com un dels capítols més horribles de la tragèdia humana dels segles XX i XXI. Hamas no tindrà cap paper a jugar en la governança.
La flotilla Global Sumut continua navegant rumb a Gaza. En les darreres hores s'ha salpat des de Grècia. Tot i la tensió per les amenaces i els atacs, la missió segueix, amb el coneixement a més que un vaixell de l'Armada Espanyola i dos enviats pel govern italià els prestaran tasques d'assistència i protecció. Ara bé, l'entitat considera insuficient l'enviament de bucs d'assistència per protegir la seva missió i reitera la seva voluntat d'arribar a Gaza. El portaveu de l'entitat a Catalunya, Pablo Castilla, ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que no acceptaran cap alternativa que no passi per fer arribar directament l'ajuda a la població civil palestina.
Qualsevol intent que pugui haver-hi per part també d'aquests vaixells que...
Reduir la càrrega burocràtica de les direccions escolars, que aquestes puguin decidir l'equip docent i que es puguin incorporar gestors als centres. Aquestes són les demandes sorgides de l'adaptació d'un treball de la UNESCO a la realitat del sistema educatiu català per part d'experts en l'àmbit de l'educació, el lideratge i l'acadèmia. En parlem amb Anna Jolón, que és directora de LID Barcelona, Centre de Lideratge Educatiu, i una de les persones que han adaptat aquest informe de la UNESCO. Senyora Jolón, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Es demana una reducció de la càrrega burocràtica de les direccions dels centres educatius perquè s'ha detectat que és excessiva, no? Fins i tot parlen de percentatges de temps que hi dediquen.
Sí. Mira, sobretot el que posa èmfasi a l'informe de la UNESCO i aquest informe d'experts que hem elaborat per adaptar i per contextualitzar les recomanacions de la UNESCO és posar un èmfasi en la importància que tenen les direccions escolars. Si parlem de millora educativa, hem de saber que les direccions escolars tenen un impacte enorme i, per tant, necessitem direccions que puguin exercir un lideratge i una direcció que se centra sobretot en l'ensenyament i l'aprenentatge. I el que està passant a Catalunya és que dediquen el doble del temps a qüestions burocràtiques que no pas a realment a l'aprenentatge, que és la funció principal per la que els nanos i els nois i les noies van a l'escola, no? I els directors estan aclaparats i ofegats per qüestions de, doncs, el manteniment dels edificis, els equips informàtics, les beques de menjador, estan tot el dia amb reunions i amb aspectes que tenen molt més a veure amb la gestió i amb unes altres competències professionals que no pas les pedagògiques.
I sovint atribuïm, no, a aquesta càrrega de la realitat pedagògica als docents, quan en realitat els directors també haurien de tenir molt de pes en aquestes decisions. Per exemple, actualment els directors fan molta feina burocràtica. Què és el que haurien de fer en comptes d'aquesta feina burocràtica que no estan podent fer?
Doncs en comptes d'aquesta feina burocràtica hauríem de poder dedicar molt més temps a l'equip i a qüestions pedagògiques relacionades amb l'aprenentatge dels alumnes, no? Els directors també haurien de poder tenir, és una de les altres coses que posem èmfasi en l'informe, més capacitat de presa de decisió. Tenim un model molt centralitzat, en què encara molt totes les indicacions i totes les instruccions arriben del departament o del ministeri, no? I necessitem posar molt més poder a les pròpies escoles, perquè un director d'escola coneix bé el seu context, coneix bé la seva realitat, coneix bé les famílies, l'alumnat, i per tant sap quines metodologies necessita, hauria de poder prendre més decisions sobre metodologies, sobre si pantalles sí o pantalles no, que ha sigut un tema, no, recentment, però també hauria de poder prendre decisions sobre el seu propi equip, quina composició d'equip requereix. Tenim uns directors que tenen tota la responsabilitat i totes les funcions, però alhora no tenen la capacitat de presa de decisió que haurien de tenir.
I per tant plantegen que hi hagi un equip a Catalunya de 500 gestors compartits entre centres perquè s'encarreguin, sí, d'aquestes tasques burocràtiques. I una altra de les recomanacions que també m'agradaria apuntar és que demanen que es revisi qüestions relacionades amb la selecció i amb la formació dels docents, en aquest cas sí, els mestres i, sí, professors. S'ha detectat que falta preparació, que no estan prou formats?
Mira, el que detectem i fem una crida també amb aquest informe i la pròpia UNESCO també és a posar més en prestigi tot el que és l'educació, no? Posar l'educació al cor de la política educativa, de la política del país, eh? Realment, si volem un país que tiri endavant, hem de valorar molt més la professió docent, hem de fer com aquells països que són referents, que els docents siguin els millors, hem de fer que sigui una professió atractiva, que els millors hi vulguin anar, no?, d'alguna manera, i que els nostres alumnes, per tant, tinguin el privilegi de tenir a grans professionals, no?, que és el que fa falta a l'educació, sí.
Anna Jolong, directora de LID Barcelona, Centre de Lideratge Educatiu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Bon dia.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Els bombers continuen buscant un boletaire de 83 anys desaparegut dimarts a Bòixols, nucli del municipi d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà. És el segon gran dispositiu d'una tardor que preveuen calenta pel que fa als rescats de muntanya. Sense anar més lluny, ahir els bombers van localitzar en vida un altre boletaire que havia desaparegut dimecres a Gombrèn, al Ripollès. En el dispositiu de recerca hi van participar més de 120 efectius. L'home de 77 anys va ser trobat en un aparent bon estat de salut. Miquel València és el cap d'intervenció dels bombers.
Finalment hem trobat aquesta persona, després de que hagués passat la nit al ras, i hem fet el desplegament de fins a 39 dotacions de bombers amb els recursos especials que he comentat al dematí, des de drons, helicòpters, unitats canines, grups especials. Hem estat al voltant d'unes 90 persones recercant, fins que finalment hem donat amb aquesta persona. Com que és coneixedor de la zona, del territori, i és una persona que l'activitat que feien és coneixedor, això sempre ajuda. Això sempre ajuda a passar aquesta nit que ha passat ell.
Més de 200 persones han sol·licitat accedir a habitatges de protecció oficial a Lleida. És una de les dades que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, va donar a conèixer ahir durant la visita a una promoció de 121 nous habitatges de lloguer social al barri de Mangraners. L'acompanyava la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que va anunciar la construcció d'una nova residència d'estudiants amb 200 places finançada a través de crèdits ICO.
Es que este problema tiene solución y esta solución está aquí y ahora y pasa por conformar un parque público de vivienda asequible para todos, para todas las personas que la necesitan, especialmente para las personas trabajadoras, para la clase media de este país que hoy ve, como decía, como uno de sus principales problemas es el acceso a la vivienda. Así que las soluciones están, son posibles y la fórmula también.
El projecte DIRTA, que vol posar en marxa una llavorera d'ostra al delta de l'Ebre, va vent en popa. Fa només dos mesos que van col·locar les llavors a les badies del delta i sembla que tenen una bona adaptació. De fet, els resultats són molt encoratjadors. Les llavors han doblat la seva mida i els agricultors confien en l'èxit del projecte. Ho expliquen els companys de Canal T.
El passat 31 de juliol se van submergir a les badies del Delta les primeres 150.000 llavors d'ostra produïdes al Centre d'Aquicultura de l'IRTA en el marc del projecte que té per objectiu posar en marxa una llavorera d'ostra al Delta de l'Ebre. Gairebé dos mesos després, l'adaptació de l'ostra a l'aigua de les badies ha estat molt bona. De fet, les llavors han doblat la seva mida en un mes i els aquicultors se mostren esperançats en els bons resultats del projecte.
Està ara els creixements espectaculars i esperem que els resultats també siguin molt bons. En un mes s'han doblat de tamany, però bueno, s'ha de mirar tot, també porta molt de treball perquè posen les internes i les has de llimpiar cada 15 dies i bueno, porta molt de treball, però de moment els creixements espectaculars.
Per veure els resultats finals, els aquicultors hauran d'esperar 10 mesos i veure si els individus han arribat a la talla comercial en condicions òptimes. Aquesta iniciativa impulsada pel Departament d'Agricultura forma part d'un projecte de 4 anys de durada per a la selecció i la millora de les tècniques de reproducció i cria de l'ostra rissada, que té com a finalitat aconseguir individus adaptats a les condicions singulars del Delta. D'esta manera se volen fixar les bases per instal·lar-hi un futur viver a escala industrial que cobreixi les necessitats de llavor del sector.
Aquest cap de setmana se celebra la desena edició de Benvinguts a Pagès. A Osona i al Lluçanès obriran les portes 9 explotacions agroalimentàries per donar a conèixer la feina del dia a dia en la ramaderia i mostrar els productes que produeixen aquestes explotacions. L'objectiu és conscienciar els visitants del consum de proximitat. Ens ho explica el Marcel Puig, del Nou TV.
El Soler de Nuc de Prats de Lluçanès és una de les 9 explotacions que participaran durant aquest cap de setmana al Benvinguts a Pagès d'Osona i el Lluçanès. Obriran les seves portes perquè visitants puguin veure la seva granja i el món ramader de primera mà.
Nosaltres va ser d'alguna manera una empenta a obrir la granja, a obrir l'explotació, explicar més el que fem, d'alguna manera, una mica també per seguir el llegat d'aquelles persones d'abans, no? i en el nostre cas doncs, de l'àvia Pili, aquesta gent que sempre obrien les portes a tothom.
Enguany el Benvinguts a Pagès arriba a la seva 10a edició. L'objectiu és que els visitants puguin experimentar i viure en primera persona el dia a dia dels pagesos i pageses del nostre país.
Això any rere any ha sigut un èxit i esperem que aquest primer cap de setmana d'octubre no sigui menys que els altres anys, ens al contrari, que puguem sumar esforços i que totes les explotacions ramaderes agroalimentàries que formin part, doncs, que puguin gaudir d'aquesta doncs, arribada de gent que puguin ensenyar el seu producte, tot el seu tarannà per fer més viable el dia a dia doncs, de l'explotació.
Les rutes guiades a les explotacions es podran complementar durant el cap de setmana amb 6 allotjaments i 7 restaurants d'Osona i el Lluçanès que hi estan involucrats.
Deu minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. Victòria del Barça a Oviedo per 1-3.
Sí, un partit que els blaugranes van desencallar a la segona meitat. A la primera, els asturians s'havien avançat aprofitant una errada de Joan Garcia i que va permetre el primer gol, en aquest cas, de Reina. Ja a la segona meitat, a la represa, Eric Garcia va empatar, Lewandowski va capgirar el marcador i Araujo va sentenciar amb el tercer gol dels de Flick. El triomf manté el Barça en la segona posició, a 2 punts del Real Madrid. Dos dels golejadors, Araujo i Eric, analitzaven el duel.
Era importante seguir ganando, seguir en esa racha. Se nos complicó un poco al principio, sobre todo el primer tiempo, creo que tuvimos un poquito impreciso, pero el segundo tiempo lo trabajamos bien, sabíamos que si teníamos la pelota, la calma, lo podíamos hundir y encontrar los goles, y lo encontramos, que es lo más importante.
Obviamente, después de empatar el día del Rayo, doncs sabemos que el Madrid está allá dalt, que no podemos fallar, y bueno, creo que el més important és que estem creixent cada partit.
I aquesta mateixa nit ja arrenca la 7a jornada de Lliga. Ho fa amb el primer duel català de la temporada. A les 9 de la nit, el Girona rep l'Espanyol a Montilivi. Els gironins són cuers, però van mostrar bones sensacions a Bilbao amb el segon punt sumat fins ara. No hi serà Van de Beek, però tornen a la convocatòria Witsel i Vitor Reis. Els blanquiblaus, per altra banda, estan en dinàmica oposada amb 11 punts i en posicions europees. Manolo González avisa que no es poden confiar i Mitchell espera que l'equip torni a mostrar la millor cara.
Si anirem mirant la classificació, no et porta cap... Primer perquè és la jornada 6 i després perquè queda molta lliga. I a part, s'ha demostrat durant tots els partits de cada jornada que la classificació a vegades no té massa a veure. El partit de demà és un partit complicat, difícil, i bueno, Girona tindrà moltes ganes de guanyar, però nosaltres en tenim, penso que moltes més que ells.
L'ha vingut molt bé aquest punt per guanyar confiança. La realitat és que necessiten una victòria ja i demà és un partit molt important.
En bàsquet avui es presenten l'Uni i el Bàsquet Girona a Fontejau davant l'afició. L'Espar Girona jugarà primer contra el Toulouse i després serà el torn del conjunt ACB que s'enfrontarà al Napoli. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona el Jordi Padilla.
El conjunt entrenat per Roberto Íñiguez arriba a l'últim amistós després d'aixecar la Lliga Catalana i amb una pretemporada perfecta. 5 victòries en 5 partits.
Me gustaría que todas las jugadoras participasen, que todas las jugadoras acabasen con buen sabor de boca. Es el primer partido en casa. Bueno, se juntan muchas cosas, ¿no? Pero que no haya un tono lúdico festivo exagerado, sino que nos sirva, ¿no? Ese equilibrio de, bueno, disfrutar con la gente, pero que el partido sirva, ¿no?
A 3:15 será el torn del Bàsquet Girona, que s'estrenarà davant l'afició contra el Napoli. Els de Moncho Fernández arriben amb bones sensacions.
Afrontem el partit com un pas més en la preparació de l'equip de cara a l'inici de la Lliga. Serà especial perquè veurem a la nostra gent a Fontallau.
La presentació tindrà uns altres protagonistes, els equips de la base, que seran presentats entre els dos partits, en un dia de germanor entre club i afició, en aquesta nova etapa.
I la ciclista catalana Paula Blasi s'ha penjat el bronze en la prova en línia del Campionat del Món de Ciclisme Sub-23 que es disputa a Kigali, a Ruanda. La corredora d'Esplugues de Llobregat es va imposar a l'esprint a la italiana Eleonora Ciabocco i va aconseguir la tercera posició a 12 segons de la campiona, la francesa Celia Geri.
Yo aún estoy que no me lo creo. O sea, sí que cuando hemos salido del muro de Kigali girando... Que venía ya solo a carretera, las veía lejos, he visto que Bunel se quedaba, pero claro, es que quedaba, íbamos, no sé si cuatro. Claro, la pregunta es quién cierra el hueco. Y yo esta vez sabía que no lo iba a cerrar. Digo, he pecado muchas veces de generosa y hoy quería aguantar. Mira, he cerrado los ojos, he apretado todo y digo, sale eso. Y nada, cuando he cruzado meta de repente mi cabeza ha conectado, digo, hostia, que solo habían dos delante. Y nada, ya ha sido, vamos, que estoy aunque no me lo creo.
Ja pot estar contenta ja Paula Blasi perquè és la primera catalana que puja un podi en un mundial de ciclisme en carretera.
Se la veia context.
I tant.
Gràcies, Cristina, que vagi bé.
Que vagi bé.
Nosaltres, com cada divendres, acabem la setmana fent un repàs a les principals estrenes de cinema que arriben avui a les cartelleres d'arreu de Catalunya i ens les acosta el David Navarro.
Lo que estoy haciendo es crear un circuito cerrado. Es muy importante que el detonador esté cortocircuitado para que no detones accidentalmente la carga.
Paul Thomas Anderson presenta una batalla tras otra. Leonardo DiCaprio és un exrevolucionari que pateix el segrest de la seva filla. Llavors aconsegueix reunir a la seva antiga banda amb l'objectiu de rescatar-la i enfrontar-se a un antic enemic.
Que tu madre y yo la liábamos muy gorda. La pillaron. Y ahora vienen a por nosotros. Lo siento.
Amber, tienes una creatividad asombrosa. La vida consiste en encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Si te olvidas de lo bueno, lo que conseguirás es que lo malo se vuelva más fuerte.
Sketch, cuidado con lo que dibujas, ens presenta una nena molt imaginativa i aficionada a dibuixar. El problema és que un dia els seus peculiars dibuixos cobren vida, deixant una estela de caos i pols de llapis de colors. Una família en dol haurà d'unir-se per lluitar contra ells.
Amber era la única que estaba haciendo lo correcto, sentir el dolor en vez de esquivarlo.
Perdimos a Celia hace un año. Ahora estamos solos.
Qué buena pinta.
Deja que te raspe lo quemado. Esta parte está bien.
¡Devuélvamelo!
No quiero hacerle daño.
Peter Dinklage es en Winston Goose a El Vengador Tóxico. És un conserge gris i explotat que un dia pateix un accident que el transforma en un superheroi. De sobte passa de ser un pària a un salvador i pel camí s'enfronta a despietats senyors corporatius i forces corruptes que amenacen el seu fill, els seus amics i la seva comunitat.
Mira que és feo el hijo puto.
Doncs així hem arribat al final del Notícies en Xarxa d'aquest divendres 26 de setembre. Que passin un molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. Que vagi bé.
La xarxa de comunicació local. L'olor de cafè dels matins quan... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines...